El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres ja a l'estudi Ramon Bernils, i són el Víctor Alexandre, el Domènec Miquel i el Pasqual Dusó. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
No sé si puc explicar a l'audiència que abans d'entrar en antena estàvem parlant de les calçotades. Que aquest cap de setmana fa bon temps, que algú de nosaltres té calçotada i que, vaja, que s'ha incorporat això d'anar de calçotada darrerament els últims anys, perquè abans anar de calçotada és el que és a l'entorn de l'àrea metropolitana no era l'habitual, no? És una cosa que hem exportat de Valls i que, vaja, s'ha convertit ara en una tradició principatina, però vaja, sí. No, Domènec?
De vegades et preguntes què era la cultura popular catalana, diguéssim, de 30 anys enrere, perquè, vull dir, la major part de coses que estem fent són invents molt moderns, vull dir, no...
Perdona,
Pasqual, digues.
Les calçotades, jo que soc de la província de Tarragona i he estat a Tarragona, estàs segur que fa molts anys que es fan els...
Sí, allà, no, allà sí.
O sigui que llavors, sí. com a costum, estava molt arrelat aquí, evidentment. No, però clar, penses... Jo crec que hi ha diverses coses que influeixen en això. L'altre és que els calçots gairebé es poden prendre totes les èpoques, perquè jo crec que ja estan congelats, vull dir. O sigui que fan moltes coses aquestes. Ara, a mi el que m'agrada de la calçotada és tot el ritual. O sigui, jo crec que aquests costums arrelen perquè té un cert ritual, té una certa cerimònia, amb els sarments allà per cremar-los, que això estigui ben d'allò, a la fogarraina, tots al costat del foc, el tràgut mentre fas el... O sigui, té un ritual que jo crec que ajuda... Alto, estic dient una calçotada de debò. Ara, si vas a un restaurant és diferent.
No, perquè és un ritual de grup.
Exactament.
És un ritual de grup. Això és el que importa.
I fas xerrades i tot això, i és francament... I després els calçots amb una bona salsa són molt bons. I, bueno, i després els pitets que t'has de posar, després no sé què, que si te'n poses... Jo crec que la gràcia de la calçotada, a part, a mi m'encanten els calçots, però és el ritual que es fa.
Déu-n'hi-do, els restaurants que tenim a Sant Cugat i a l'entorn de Sant Cugat que ofereixen això de calçotades per grup. No diré noms, però vaja, només escoltant les falques de Cugat.cat se sent algun restaurant o algun bar o no, que no, se'n fa negoci d'això.
És que jo per això la broma que feia, que vull dir que és una cosa que s'ha estès i tot plegat, és que ara pots menjar calçotades a Cerdanya, que dius, hòstia, a Cerdanya, dius, vale.
Però això que dius, Pep, és que jo crec que hi ha alguns que ho fan al forn, perquè els calçots queden molt ben cuits i no sé què, però tota la gràcia de la flama que t'ha mig socarrimat la seva... Això, res, queden tots uniformes, vull dir, per mi perd molta gràcia.
Jo estic molt d'acord amb això que diu el Pasqual. A mi el que m'agrada és, a part dels calçots, que estan molt bé, no? El ritual, realment, és un ritual, perquè és un ritual molt, molt nostre,
sí.
Molt propi de, no sé, un poble mediterrani, és a dir, coses que es fan a l'aire lliure... ara ja ve una mica el bon temps i aleshores doncs quan si tens un bon dia que fa solet s'està molt bé, és agradable i és això, és compartir amb la gent doncs un dia festiu, cosa molt típica dels catalans menjant, no?
Sí, els però llavors et trobes uns que penquen i uns que no penquen.
Aquí, això és el que deia jo abans d'entrar a la...
Els que arriben a l'hora ja de dinar...
Sí, com aquell que diu, o que arriben abans però que li posen una mica de cara.
I sovint són les mateixes persones que es queixen. Que no els acaba de convèncer alguna cosa.
La salseta no t'ha sortit prou bé.
I dius, home, que som aquí des de les 11 del matí preparant el foc i fent calçots, haver arribat tu a les 11 i haver col·laborat, i així segur que hauria anat millor, no? Perquè...
Sí, clar, i a vegades s'ha d'anar a buscar més llenya i tot això, i canviar-los de costat, tot això, si fas xai a la brasa i les botifarres, tot això. Si és justament és el que és bonic, és a dir, vas enraonant i vas fent coses i ja està, no? Clar, i tampoc es tracta d'arribar a les 3. Doncs, mira, ja està tot a punt, no? Sí. Que hi ha qui ho fa, això,
Sí. Jaume, molt bon dia.
Bon dia.
Tu ets de calçotades o no ets de calçotades?
Era.
Eres?
Era. Ara fa 3 anys que no hi anem.
perquè això que dieu del ritual està molt bé, però el ritual s'ha de mantenir en un grup petit, en un entorn molt propi, no? Ara, els llocs on es va crear la calçotada, que era Valls i Salomó, i Valls és una cosa d'hipermercat. Vull dir, en altres vegades hi ha mils de persones en un restaurant i d'amenes hora has de fer torrens, queda absolutament despersonalitzat. Llavors això, el ritual zero, eh? En canvi, si optes per anar amb un grup d'amics, ho fas en un poblet petit, o fas a casa, o fas en un lloc més íntim, llavors sí, es manté i val la pena mantenir aquest ritual del,
normalment es fan en cases d'alguna mica té una torre,
és com així, és com el pan tomàquet, ja s'ha fet mundial i està estès la calçotada, els calçots, el resta d'Espanya no hi va. Algun espavilat que era pogut anar a muntar un restaurant en alguna localitat només de calçots, no? Perquè agrada, a més, però no es fa.
Però és en general amb la cuina tradicional catalana, no? Perquè tu vas pel món i veus cuines de molts països que han arrelat a altres llocs, no? Ara, per exemple, s'ha posat molt de moda la cuina peruana, que qui ho hauria dit fa uns anys, no? Doncs a Barcelona, per exemple, hi ha un cert boom de restaurants del Perú arreu del món.
I el japonès.
Abans el japonès, però per exemple, ara és la cuina peruana.
Se la guanya 4.
Sí, sí. Vull dir que hi ha hagut algú al Perú, que en aquest cas algú ha pensat que la cuina que fan, que té alguns elements peculiars, doncs es podia vendre al món amb una certa imatge de sofisticació, no? Vull dir que nosaltres, els catalans, amb això hem badat, perquè no hauríem pogut exportar la nostra cuina arreu del món? Som un país petit, però...
No, tens raó, tota l'arreu del món, però clar, no som un estat. I això... No, és així. I realment, clar, la visibilitat... encara que la gent, avesada en el tema i culturalment sàpiguen que una cosa és la cuina catalana, una altra cosa la cuina de francesa, etcètera, etcètera, que la cuina francesa, déu-n'hi-do el que m'han llevat de la catalana, si no tens un estat, la visibilitat de cara al món, clar, no és la mateixa. Ni tens el potencial, a més econòmic.
Més
però,
temps,
però hi ha restaurants que tenen calçots arrebossats, això sí. Sí, hi ha llocs d'aquests. No és el mateix, oi? Clar.
Però la cuina catalana es presenta ara a un premi internacional, no? A un reconeixement, no?
No ho sé pas, jo no en sé, no... No sé.
Declarar-la com un bé internacional. Sí, sí, ho vaig llegir.
El patrimoni com no sigui, de la humanitat.
Com no sigui de la UNESCO, no. La UNESCO vols dir? Bueno, patrimoni, allò que diu patrimoni...
No, patrimoni de la humanitat no, però com un bé reconegut, un reconeixement d'una cuina molt tradicional i molt autèntica.
Bé, els francesos sempre, clar, són un estat, i poca broma amb aquest estat, no? Però sempre han tingut molta cura de promoure bé, no només la seva cuina, sinó les seves coses. Tenen una pedra antiga, li posen un fanal, un llum allà, i ja queda il·luminada per sempre, perquè és una pedra que la van trobar no sé on, no? I ho promouen tot així. Nosaltres, doncs, sempre anem amb una sabata i una espardenya. Ho rendibilitzen, i tant.
Sí, les pedres aquestes que dius, al final fan visites turístiques per poder fer no sé què i els hi surten.
Si Mercè Rodoreda hagués estat francesa, en comptes de catalana, la plaça del Diamant, a París,
està bé, sí.
Seria una autèntica meravella, una cosa, vull dir, absolutament acurada i tractada amb molta cura, no? I esclar, i perquè va molta i aniria, bé, encara hi aniria més gent a veure-la, perquè clar, si hagués escrit en francès la Mercè Rodoreda, doncs la projecció internacional que hauria tingut hauria sigut infinitament superior.
Sí.
Però tot i això, i va molta gent a la plaça del Diamant, perquè està traduïda en moltes llengües, i a veure la plaça del Diamant, clar, i gent d'altres països, i
però,
clar,
el que faria,
i el que veus és que francament
a nivell internacional el que farien aquí, si fossin francesos, és vam anar amb tu a la inauguració del monument record de la Rodoreda a Romanyà, i allà segur va fer un monument, totes les forces vives hi eren, però allà hagueren muntat un Son i Lumière, que és el gran, perquè hi ha un castell, hi ha una paret, ja està, quan a França hi ha un castell, hi ha una paret, ja està, ja et fan un Son i Lumière, amb un espectacle que hi van centenars de persones d'arreu, ho fan com una tradició.
Però passes per la plaça del Diamant de Barcelona i jo almenys quan passes per allà sense fixar-te molt, no hi ha cap mena de referència que diguis, escolta, aquí això dona el nom a una de les novel·les més importants de la literatura catalana, sí. I no, i passes per allà i tu perquè ets d'aquí saps de què va, però però a vegades, alguna vegada, si has portat algú de fora i li expliques què significa aquella plaça i dius, sí, però clar, molt bé.
No, no, si està, i bruta que està i tot.
I en canvi, tu vas per Anglaterra i qualsevol casa on ha nascut o George Orwell va escriure quatre línies de la novel·la i et marquen l'edat, etc. I clar, si algú passa per allà, doncs pot tenir aquesta sensació de coneixement, però vaja, a Barcelona...
Recordo, per exemple, que a Sant Cugat la Fundació vam promoure posar una placa on havia viscut el Ridruejo i on havia viscut en Valverde.
Sí.
Ja no existeixen aquestes plaques, eh?
El van posar...
Sí, les vam posar fa 12 anys.
Per qui les van vendre? Les van...
Sí, perquè de més, diguéssim, els que ara hi ha, doncs les han tret, i etc. Lo qual dius, hòstia, en fi, és...
Respectem molt poc el passat, i com que respectem molt poc el passat, ens respectem molt poc nosaltres mateixos, perquè el nostre passat és... Es veuen moltíssimes coses, en la cuina, evidentment, però es veu també, per exemple, en l'arquitectura, en els edificis, en el respecte que tenim. I, evidentment, que el franquisme va fer una destrossa brutal i a la vista està en molts llocs encara, oi? Però no és només el franquisme, eh? Tant de bo hagués estat només el franquisme, sinó a vegades la ignorància de la gent, el tan manfutisme, i darrere d'aquella cosa que ha anat a terra i que era una petita joia, doncs el que hi ha, el que hi han fet al damunt allà, doncs és, i res és el mateix, oi? I sap molt de greu, i aleshores doncs sí que sap greu quan vas pel centre i pel nord d'Europa i veus justament com la cura que hi ha per moltes cases, pels edificis, l'harmonia, que aquí veus un desgavell, una cosa, dius, mare de Déu, no? Diferents estils arquitectònics i tot, sense respectar això. I sap molt de greu, perquè això no és culpa d'algú que ha vingut de fora i t'ha fet fer no sé què. És la teva desídia, no? I això ens ho hauríem de reflexionar molt sobre això. Per això quan veus que a vegades... s'amenacen edificis antics perquè són poc pràctics des del punt de vista materialista, sap molt de greu, no? perquè allò és un patrimoni, i quan vagi a terra, sí, faràs un banc i molt bé, serà molt operatiu, però no és el mateix.
Però Sant Cugat tenim molts noms que podríem recuperar, no, Domènec? I fer aquestes plaques i donar-ho a conèixer.
Sí, de fet, havia fet un programa que eren 5 plaques i en vam posar les dues primeres i a la vista de com va anar, diguéssim, vam deixar-ho córrer, no?
A veure si aguanta la placa d'en Calders a l'Avinguda Lluís Companys. De moment hi és la placa, no? La van inaugurar fa dos... La placa d'un parell d'anys, deu fer més o menys, que allà on va viure del 62 al 66 Pere Calders en arribar de l'exili de Mèxic. I hi ha una placa i, clar, hi ha gent que viu allà i molt bé, no la vas tocar, però sempre pot haver-hi qualsevol brètol. I ja està, mira, amb el Jaume Pla vam ser fa poc a Premià de Dalt, on hi ha una escultora que és l'Elisenda Sala Ponsa, que té obra internacional arreu del món, i tenia obra, lògicament, a Premià, i te recordarà, Jaume, ja tenia una obra, clar, al carrer, d'una escultura, que ja li faltava una peça i mitja del conjunt. I esclar, diu, esclar, si en tot cas l'Ajuntament va d'encarregar a mi que la faci de nou, no? I esclar, penses...
Això que és vandalisme. No és tema polític ni és tema...
Vandalisme, sí, és a dir, ignorància, perquè evidentment hi ha ignorància, poc respecte per l'obra aquella, i com que això està aquí al mig del carrer, doncs m'emporto una placa, algú se l'emporta a casa, o l'arrenca...
Destruir-la, com que era fet a base de plaques, havien arrencat una placa... Suposo per col·leccionista, no?
Per col·leccionista?
Perquè era un nom i anava firmat.
Mira,
i...
tant de bo fos per col·leccionista.
Sí, com el passeig de Gràcia, sí, que arrencava les rajoles que eren de l'època Gaudí, no?
Sí, també, clar, i tant. I el Pep Codó també s'ha queixat a vegades de com tracten les escultures, el que té al carrer, però bueno...
Home, és que, per exemple, l'entorn aquell dels cines, en fi, necessitaria una mica de repàs, diguem-ho així.
No, però, sí, no...
I mira que és un ambient centre-europeu el que hi ha allà. A mi m'agrada molt l'ambient entre l'auditori, el conservatori, la biblioteca, el mercat. Jo crec que queda un ambient centre-europeu.
Però no, em referia al tracte que... la gent, alguna gent, dona a allò, estigui on estigui, eh?
Sí.
Clar, llavors...
Per cert, tinc una notícia que voldria tractar amb vostès. Aquesta setmana hem sabut que Raül Romeva deixa Iniciativa. El Santcoatenc va explicar que la formació ecosocialista ha posat rumb cap a una Catalunya dins d'Espanya, mentre que ella aposta, clarament diu, per dotar Catalunya d'estructures d'estat. L'exdiputat també va sostenir que no veia possible una Catalunya sobirana dins d'una Espanya plurinacional, tal com ha defensat Iniciativa. I avui ens hem despertat amb una notícia al Punt Avui que explica que Raül Romeva es perfila com a possible substitut de Carme Forcadell en el lideratge de l'Assemblea Nacional Catalana. Segons aquest diari, diversos sectors de l'ANC veuen amb bons ulls aquesta possibilitat. Tot això hauria de passar a partir de mitjans d'abril, que és quan l'Assemblea General de l'Assemblea Nacional haurà d'activar el procés per renovar el secretariat nacional. I dintre d'aquest secretariat nacional hi ha la Carme Forcadell, que ja haurà complert un cicle de 3 anys i ha de deixar aquest càrrec perquè els estatuts de l'Assemblea marquen que és el màxim per acumular dins una responsabilitat a l'Assemblea. Algun comentari sobre aquest moviment de Raül Romeva, que s'hi ha fet aquest pas enrere aquesta setmana i que ara comenci a sonar el seu nom? També hem de dir que en diverses entrevistes ha dit que ell no formarà part de cap llista de cara al 27 de setembre, dic, per aclarir-ho.
Però això no és una llista, no?
No, una llista electoral, política. Cap llista electoral.
Ah, per això.
Sí.
A mi em sembla bé, és veritat, jo havia sentit quan li han fet entrevistes arran de tot això i sempre ha dit que ell no, clar, la gent pensa, i a quin partit anirà, no?, a partir d'ara. No, ell va dir que no aniria a cap partit i que a més havia quedat una mica cremat de la vida política i a vegades... És el que té les disciplines de partit, oi? Que a vegades has de fer coses a les quals no hi creus, però el teu partit creu que les has de fer, etc. I a vegades, doncs... 10 anys ha estat a Europa.
Sí.
10 anys.
Dues legislatures, que són de 5 anys en el cas europeu.
Sí, quan tens fills petits i tot això, doncs, esclar, això et distancia molt, perquè encara que puguis venir de tant en tant, no és el mateix. I després em sembla bé la possibilitat aquesta. Jo vaig pensar que hi havia dues possibilitats. Una, que la substitució de la Carme Forcadell fos la del Romeva, però una altra que jo pensava era la del Santi Vidal, que després del càstig de 3 anys sense feina, i que, tot i que no és una feina remunerada,
no
és una feina remunerada, però, evidentment, faci el que faci, podrà tenir més temps, i era una possibilitat per entrar. El que passa és que, esclar, no conec els estatuts com són, i si no sé si el senyor Santi Vidal és membre de l'Assemblea, soci, o no ho és. I clar, crec que pugui venir algú de fora immediatament i passar-se el president, no? Això no ho sé. En el cas de Romeva era diferent.
Més opinions, Pasqual.
Jo ho veig com una lliçó de coherència. És a dir, amb el Raül Romeva he coincidit algun cop, per exemple, la primera ve catalana que es va fer aquí, que vam estar ell i jo al carrer Vall d'Oreig, jo l'he vist a totes les manifestacions independentistes aquí a Sant Cugat, el Raül Romeva l'he vist sempre. Per tant, és segur, almenys per les seves manifestacions, que és un independentista de socarrel. Aleshores, és clar, si Iniciativa, diguem-ne, borbonea, vull dir, és aquelles coses que sí, però no, però sí, doncs comprenc que ell ha fet una lliçó de coherència, una demostració de coherència. No, clar, també comprenc perfectament que no vulgui anar a cap partit, és a dir, l'únic partit que crec que podria incrustar-se o seria Esquerra Republicana, és el més proper que té el seu pensament, però potser també és cert que potser ell ja el mirava la possibilitat d'Assemblea Nacional. He de dir que a mi personalment, i ho vaig expressar així el divendres passat, em sap greu que marxi la Forcadell, perquè crec que és una senyora plena de seny, de sentit comú i amb la capacitat de lideratge que té, però si és substituïda pel Raül Romeva em semblarà molt bé. Vull dir, jo el Raül Romeva el veig com una persona molt preparada, perquè els 10 anys a Europa jo crec que l'han... Bueno, molt preparada, i amb una certa capacitat, amb una gran capacitat de lideratge. El Santi Vidal, evidentment, és una persona que em cau molt bé, crec que ha fet moltes coses, però en el sentit de líder, li veig més qualitats en sentit d'arrossegar, li veig més qualitats en el Raül Romeva, més, no sé si ho dic bé, qualitat, més que en el Santi Vidal. Qualsevol dels dos em sembla bé, però jo apostaria pel Raül Romeva, i més perquè és de Sant Cugat.
Sí, jo estic perfectament d'acord. Quan he escoltat la notícia m'ha semblat molt, molt lògic, i molt coherent. El que és incoherent és la incoherència del seu partit, no? Que fixa't que ja veieu com va, no?
Però per què és incoherent? No, si els militants home, perquè, ho han decidit en una
home,
però
convenció... Home, cada vegada decideixen una cosa diferent, tu...
Però ells el mai han dit que hagin estat independentistes.
El 9-N, el president va votar si no, i la segona va votar si sí, el mateix partit. Això, esclar, és incoherent total. Jo em vaig petar de riure ahir quan vaig veure el Polònia i sortia la trajectòria de l'Herrera. Us asseguro que el retrataven clavat. Esclar, és incoherent, com és incoherent el PSC en dir que sí, que votarem, ajudarem a votar independència, o sí que l'Estatut s'ha d'aprovar, escolta, i van derivant, derivant, i ara el senyor Herrera diu que el que s'ha de fer és una independència dintre de l'Estat espanyol, encara més complicat que, que el que proposa el PSOE, no? Que es diu un federalisme. Aquest és una cosa encara més refinada que un federalisme. Això, tothom ja sap que això és impossible. Això és incoherent total. I insisteixo, veieu com està baixant aquests dos partits. Andalusia, el PSOE, baixa el 50%. I l'altre també quasi bé desapareix. I no ho veuen, això?
Domènec, sobre el Raül Romeva.
Això el Raül jo penso que ha sigut sempre un polític molt coherent i que a més té fusta de líder, el qual és una cosa doncs, diguéssim, que és molt important. Jo amb tots els respectes diguéssim, doncs, penso que la Carme Forcadell no té fusta de líder com per després diguéssim, poder passar en un govern de la Generalitat i de més, eh? Personalment, eh? Vull dir, això és una visió, diguéssim així. I en canvi el Raül sí. Per tant, si el Raül s'incorporés seria un reforçament i seria un reforçament, diguéssim, doncs francament important. No crec que el Santi Vidal hi hagués d'anar-hi perquè no. Si el Santi Vidal després vol tornar a ser jutge, i sembla que aquesta seria la seva intenció, li complicaria encara més la seva situació personal, tenint en compte, diguéssim, doncs,
la que s'hi dona, no?
Amb la qual, doncs, home, també seria lamentable que una persona, doncs, que té una trajectòria tan fantàstica dintre el món de la judicatura, per una exagallada com aquesta, després no pogués continuar. I això, doncs, home, seria bastant lamentable. Bueno, si s'ha arribat a la independència, doncs, llavors, potser no se li tindria en compte, no? Però, en fi, tampoc n'acabo d'estar segur, eh? Tampoc n'acabo d'estar segur.
I sobre el posicionament general d'iniciativa?
Sobre el posicionament, a veure, diguéssim, hi ha una cosa que hem d'entendre, que de la mateixa manera que hi ha uns espanyolistes de dretes, també hi ha espanyolistes esquerres, clar. Eh? I que, per tant, aquests espanyolistes d'esquerra, hi ha d'haver-hi un partit que els reculli d'alguna forma o altra. Si a la dreta queda molt clar que el PP i Ciudadanos diguéssim, doncs, recullen aquesta tendència, doncs bueno, a l'esquerra hi ha d'haver-hi algú que reculli aquesta tendència. No pot ser que es quedin diguéssim, fora de tot. I si aleshores, doncs, d'alguna forma, iniciativa, que no és ni car ni peix, doncs llavors, en fi, recull una mica tot aquest sentiment. I per una altra banda, sí, estan pel dret de decidir, però en canvi hi ha una certa com llibertat, etc, per poder fer aquest paper aglutinador.
Però sempre han seguit més o menys aquesta trajectòria, mai han dit que es decantarien per la independència, no? Vull dir que, és que dintre de la sí. seva línia o el seu espai sempre han estat en aquest àmbit, que hi ha molta gent en el qual se sent còmode.
Sí, però...
Intento fer una mica d'advocat del diable,
No, no, sí, sí, és veritat. No només iniciativa. Això ho han fet molts partits. Fins i tot els que parlaven d'independència no feien res per aconseguir-la, també. Vull dir que durant molts anys Catalunya ha viscut en la més absoluta ambigüitat. L'ambigüitat era una manera de funcionar, és a dir, ens definíem evitant definir-nos, però això s'ha acabat. Ah. I el partit que no entén que això s'ha acabat ha begut oli. I com deia el Jaume, se'n va cap avall. És a dir, el que no pot ser és que el senyor Herrera faci el mateix discurs que el senyor Duran en relació als partits. No refereixo a la ideologia, sinó als partits. El discurs del senyor Duran també és ambigu. També ha fet, sí, que tal. No saps si pugen ni si baixen. I dius, com pot ser que facis al final acaba sent el mateix discurs? Però és el mateix discurs que fa la senyora Ada Colau. És a dir, tothom neda i guarda la roba en aquest sentit, de dir, no, sí, a veure, no, aquí dintre tenim moltes sensibilitats. Escolta, això ho he sentit mil vegades, a la dreta més dreta de tot el... què vol dir moltes sensibilitats? Les sensibilitats són individuals, però vostè és un partit polític i ha de tenir un programa i ha de dir si vol o no vol la independència de Catalunya. Mira que senzill, sí o no? Clar, però si dius, si dic sí, perdré no sé què, si dic no, perdré no sé què. Ah, val, doncs això és ambigüitat i això no és dir la veritat. Aleshores, esclar, com que estàs, aquests temps exigeixen doncs claredat, si tu jugues a la carta del passat, no en treus cap profit en aquest sentit. I després, clar, em sembla absolutament al·lucinant el discurs d'Iniciativa en aquest sentit de dir no. A veure, la sobirania dintre d'Espanya. Escolti, o ets sobirà o no ets sobirà. O ets lliure o no ets lliure. No hi ha mig lliure. I aleshores, si ets sobirà, com pot ser que estiguis dintre d'Espanya? Perquè aleshores hi ha un estat que està per damunt de tu. Hi ha una supranació amb una nació allà dintre que diu que és lliure però que en realitat no ho és, perquè no, clar, vol dir que no pot tenir ni seleccions nacionals, no pot tenir ni no pot decidir si vol ser independent o no, etcètera, etcètera, no? És a dir, sisplau, prou de demagògia i que ho diguin clarament. No volem la independència de Catalunya, que ho diguin. Ara, com deia el Domènec, sí que hi ha d'haver, clar que hi ha espanyolistes esquerres, hi ha nacionalistes espanyols de dretes i d'esquerres. Bé, ja és, la vida és això. Ara, aquests nacionalistes espanyols d'esquerres, el que han de tenir és el seu partit que digui som nacionalistes espanyols d'esquerres. No sabem exactament què som, ni carn ni peix, perquè aquí tenim peix i carn i és un mercat molt divers, no?
Però això amb les eleccions del 27 de setembre... s'haurà de definir claríssim, Hi hauran d'anar als partits si som independentistes o no som independentistes. El fet serà aquest total, No hi ha cap més,
I el motiu pel qual han anat sempre el PSC i Iniciativa junts és perquè en realitat pràcticament no hi ha diferències. Pràcticament no hi ha diferències. I per això han anat sempre junts. Sí, sí. I aleshores el senyor Herrera potser estaria més còmode en el PSC que Iniciativa.
En termes d'organització empresarial, quan una persona estorba o allò, el que fan, hi ha una fórmula que es diu la patada ascendent. És a dir, el fan president honorari, director honorari, etcètera, etcètera, el que vulgueu. En termes polítics, pel que veig, el que quan una cosa no acaba de rutllar, doncs també fan una patada ascendent, que és l'utopia. I llavors fan un plantejament utòpic de coses que mai poden passar. I una de les coses que mai pot passar és aquest plantejament que fa ara Iniciativa, que mutatis mutandi és el pla Ibarretxe, que ja se'l van ventilar amb una bufada. Sí. Aleshores, per què ho fan això?
Doncs sí, és això, és veritat.
És així, és el pla Ibarretxe, l'Estado Libre Asociado, el no sé què. Sí, sí. I aleshores, què passa? Que no hi ha prou, o no hi ha prou força, vull dir, dels militants, o no hi ha prou decisió per definir-se.
Això també ho diu el Duran, Ell també parlava d'això.
Sí,
és el mateix discurs del Duran.
Exactament el mateix.
Bé, potser que vagin junts.
I llavors jo recordo algun tros de l'Evangeli que diu, perquè no ets fred ni calent, sinó que ets tebi, diu, t'expulso de la boca, et vomito. I és que jo crec que al final el que no és ni carn ni peix que Déu, el que no és massa fred d'allò, al final acaba expulsat d'allò. El que no estic massa d'acord és amb el Jaume quan diu que això reflecteix a les eleccions andaluses. Jo no sé si... jo crec que una cosa és la iniciativa nostra, els comunistes nostres, i els altres els comunistes d'Espanya. Els comunistes d'Espanya tenen un altre rotllo que no crec que sigui...
Sí, però mira com està baixant, L'estadística d'ahir...
No, però a veure, és que... A veure, els comunistes d'Espanya tenen un problema i és que estan molt repartits en el territori i llavors la llei d'Ohm els
perjudica.
Diguéssim, terriblement. A veure, el que no pot ser és de que... jo ara no recordo les xifres.
Puc
no?
mirar dades.
Diguéssim, per exemple, a les últimes eleccions, doncs, si la Rosa Díez va treure 25, els altres van treure 100. I resulta que la Rosa Díez va treure 6 diputats i els altres en van treure 2.
Sí.
I dius, no, perdona, aquí hi ha algun greuge comparatiu. Això vol dir que la llei no està ben feta, perquè el que representa aquesta gent en el conjunt, diguéssim, nacional, és molt més del que després tenen la representació en el Congrés. Yeah. Llavors, esclar, dius, estan baixant. Bueno, estan baixant.
Mira,
molt relativament,
He trobat les xifres, ho dic perquè ara buscant per internet és fàcil. Izquierda Unida,
va treure les darreres eleccions al Congrés espanyol 1.680.000 vots, aproximadament, un 7,2%, no? I clar, el que és aquest sistema espanyol, això li va donar 11 diputats. En canvi, a Convergència i Unió, que va treure 1 milió de vots, pelat, una mica més, 14.000 vots més, al concentrar els vots a Catalunya li van sortir 16 diputats. Aleshores sí que és veritat que per repartir els vots o tenir-los repartits per un estat et perjudica, no? Però vaja, és el sistema electoral espanyol que van impactar, vull dir que aquí tothom... De fet, a Catalunya els problemes que tenim pel sistema electoral, perquè clar, ningú es vol posar d'acord perquè tothom deu estar fent el càlcul amb la calculadora de veure què li tocaria, si doncs hi ha més representativitat territorial o menys, o si es fa allò del doble sistema, no? Doncs vaja, que aquí tothom...
Però això que deia el Domènec, la llei de Hohn ja hi era fa temps, i ara a les eleccions andaluses com surt comparat amb les eleccions anteriors? El mateix Iniciativa, vol dir que si està baixant Andalusia ja. És que vota menys gent, perquè la llei no s'ha posat ara, l'equivalent és el mateix. I referent a el que deia el Víctor de que aquests partits estan en una situació totalment indefinida, jo recordo ahir un acudit que hi havia d'aquest gran dibuixant, el Ferreres, que era un tio sensacional, encara no sé com l'aguanten el periòdico,
perquè
és bo, però no. Va en contra tots els titulars que posa el periòdico, posa un titular i ha dit a l'acudit els hi rebat. Doncs hi havia un vagó de tren i a dalt del vagó a la sortida, no la finestra, sinó a la plataforma, hi havia el Liceta i el Durant i diversos del PSC, l'alcalde de Lleida, i a darrere, corrents, venia a encalçar el vagó el senyor Herrera. I el Liceta li deia, no cal que corris, perquè estem parats en via morta. I puja i ens quedarem aquí indefinidament.
Molt bé, sí. És autèntic.
Molt bé.
Era autèntic. Que jo era per emportar-me.
Quina força que té, el dibuix, és fantàstic.
És que
jo admira, diguéssim, aquesta capacitat de síntesi que tenen.
Però a més a més els clava físicament, els identifiques claríssim.
Les tires del Batllori també de vegades són absolutament demolidores, vull dir, us estima.
Sí, sí, amb tan poc espai tenir la capacitat, a més són àcides normalment, perquè tenen un punt de... anava a dir de mala llet, ja sé que potser no és la paraula, no? Però aquella manera de dir, doncs sí. Ara amb quatre dibuixets us deixaré en evidència o poso les contradiccions en res.
No, això té
que intenta ho explicar després d'escrit, té mèrit. Té mèrit.
Molt, perquè per dir tot allò, un altre, si fas prosa, jo he de fer un article i explicar, i bla, 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 i tot això, no? Però justament amb aquell dibuix ja sintetitza tot, perquè a vegades fins i tot fas un article i ve l'il·lustrador que hi posen una il·lustració, no? Sí, fa un dibuix. Sí. I a vegades realment és molt imaginatiu i l'encerten molt bé, però a vegades no, el que sigui. Però expressar això, has de posar-hi un petit text, una frase, dues frases, tres, i un dibuix, que a més, doncs, les cares es reconeguin, que el lector reconegui. Sí. I expressar tot un pensament que a més connectis amb milions de persones que s'ho miraran, això té una força i un mèrit extraordinari, i no estan gaire ben considerats, i mereixeria més consideració.
El Ferreres estava a l'avantguàrdia fa molts anys, sí. I després va passar aquí.
No el van fer passar, va passar ell.
Ah, sí?
No, pregunto.
Em sembla que el van fer passar, perquè sí? També estava molt agressiu en aquella època, l'avantguàrdia estava com està ara, una altra vegada, entre Pinto i Valdemoro, i no els hi va convenir. I aquí, veig aquest acudit mateix d'ahir, era sensacional.
I tant.
Sí. I és com de l'estil del vell Ninotaires, el Batllori, que diem, i el Ferreres, que es fan ells l'acudit, el text s'ho fan tot.
Sí.
Perquè hi ha altres que fan l'acudit, però hi ha un equip que llavors raona com poden fer el text, i aquí no, s'ho fan tot ells a casa seva.
Per això a vegades hi ha faltes d'ortografia.
Ah, potser
sí. Sí, no ho corregeixen. Vol dir que
és més autèntic.
Sí, però a vegades llàstima, perquè ells mateixos, si se n'adonessin, encara haurien afinat més, però vaja, bé, és així.
Per cert, algun comentari del fet que el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ja ha dictat l'obertura del judici oral per a 40 persones imputades pels fets de la primera època del cas Gürtel, que va, la primera part, vull dir, que va des del 99 al 2005. Entre els imputats hi ha extresorers del PP, tres en concret, així com el partit i l'exministre de Sanitat en Amato, en qualitat de responsable civil per lucrar-se de les activitats de la trama. A més, atenció, el jutge ha imposat fiances civils per un total de 449 milions d'euros per a 36 dels imputats. Entre per a Luis Bárcenas, sí? 88 milions d'euros, que com tothom sap, doncs...
Però entre elles, 300.000, em sembla, en el mateix partit PP,
sí, 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 també.
En canvi, és curiós perquè el Ruz ja es parla de que el substituiran i, a més, aquest judici es farà després de les primeres eleccions nacionals.
Sí, perquè han de tenir... Ara fan 3 mesos de pausa, o 4...
Home, clar, perquè no perjudiqui les eleccions. No, perquè no perjudiqui les eleccions,
la raó que donen...
Home, sí, i tant.
La raó que donen és que va molt saturat aquest tribunal.
Sí, sí.
I que no... Sí, home, vull dir, és així. La veritat suposo que és el que diu el Jaume, però...
Clar.
Sí, però mira
com corren.
I això
és una petita part de tot el cas Gürtel,
Petita ara, aquesta, encara?
Sí, sí, és la primera part.
Una primera part, sí, i tant. Però llavors què passarà? Si mentrestant el Gürtel el posen en mans d'un altre jutge i aquest queda ja substituït, què passarà? Això ho pararan? O no seguiran endavant? O què passarà?
Jo no ho sé. I què passa si un no paga la fiança?
Presó.
No, és veritat això o no?
Sí, diu que sí. No.
Clar, si no pots pagar, sí.
Vas a la presó. Sí.
Clar, clar, no queda més remei. Sí, sí. Cosa que també depèn, clar, perquè a vegades...
Home, 88 milions d'euros, has de tenir unes finances
bon coixí,
ben arreglades, bon vull dir, que si te'ls guardes a casa tindràs problemes, vull dir...
A casa no els pots tenir.
No, no, ja...
Clar. No, però si posen 88 milions és de que, en fi...
Que vols que vagi a la presó, no?
No,
o de que el tens.
A veure, vol dir que se li han posat aquesta quantitat...
Alguna cosa saben, no?
...del que t'estan acusant... En fi, és de més, no?
No has robat un fuet, no?
Clar.
Sí, és alguna cosa més, clar, sí, sí.
Jo el que, a més, com deia el Jaume, han imputat al PP, al partit, que li fan pagar poca fiança per imputar al partit, bueno, jo crec que deixaran de riure una mica, perquè sempre ens deien que si la seu de Convergència estava embargada, que si el no sé què, no sé quantos, bueno, o si o ni així deixaran de riure, perquè ahir es va presentar el Rajoy com el salvador de la pàtria, que també té castanya, això, O sigui, em sembla que l'únic partit d'ordre sigui el d'ell.
I cridava l'atenció que, a més, acusés a los populistes.
Sí.
I dius, es diu un partit popular.
Sí.
Sí?
Sí, sí.
No? Sí, és que, clar, si la gent pensés una mica el que diu, a vegades...
Ara no, que parlàveu d'això de les fiances, què us sembla la multa en el Piqué?
A mi em sembla bé.
El futbolista.
Bueno,
sí,
però comparativa,
bueno,
i per què de la Guirre no?
Ah, no, no, també,
bé,
no, no,
l'import,
no, no,
l'import del...
No, no, sí, també, sí,
diu,
no, no, no dic...
Què diu, sí?
No, no, dic, no, no, no dic res, em sembla que... Això em sembla molt malament, que la Guirre no hagi de pagar, clar.
Sí,
no, no,
sí.
Ara, que el Piqué, doncs, pagui una infracció de trànsit, escolta, per dir-se Piqué, no, per això se l'ha d'estalviar, perquè
del
el senyor
no, Maria... No, no, de la multa li eleven... perquè sí, la jutgessa considera,
exacte,
que com és una persona benestant,
sí,
es pot permetre pagar una multa més elevada, però jo això no és una discriminació.
Això sí, home,
no,
això no.
No és el que estava intentant,
sí,
el que intentava
aquí,
jo.
No?
És
una
multa
no.
De 10.000 euros
sí.
Perquè té calés.
Perquè té calés.
No,
i dius, home,
això no s'hi val, no.
Exacte.
No, no,
en
no.
Canvi,
és que ja...
a Madrid no li posen res de multa.
No, però espera't, és que hi ha dues teories. Una... Que li piqui una mica, perquè suposo que en el Piqué, no sé si 10.000 euros li piquen gaire, però li posa una multa de 500 euros o de 300 euros, i diu que això passa amb aquests que van per les autopistes, que feien curses, no sé si us en recordeu, amb cotxes grossos, que eren amb cotxes molt potents, sí. I deia, és igual, pagaré, és igual el d'allò d'excés de velocitat que tinguessin, o no sé què. Són rics, doncs ja està. I llavors crec que la multa ha de fer una mica de mal. Però clar, tot això de discriminar pels diners em sembla molt malament. Perquè també podrien discriminar per la intel·ligència. El secretari nostre deia, home, els advocats tenim més responsabilitats de fer les coses perquè sabem el que estem fent malament que un tio ignorant. I llavors dius, clar, si la llei diu 500 euros, em sembla que era el que li havien de posar, el que no pot fer és la jutgessa dir, bueno, com que és ric, li poso 10.500. Va, des del meu punt de vista, per això es preguntava...
És tarifació social aplicada a les sentències, no?
Sí. Exactament.
No, no, no.
O sigui, has d'anar al jutjat amb la declaració de renda per davant. Mira, jo soy rico, mira, jo soc no sé què. Dic jo, no ho sé.
Sí, sí. Jo sempre recordo aquesta tendenciositat en aquest famós cas Tous,
sí,
que el noi aquell li va fer un judici popular i el van absoldre, i aleshores una jutgessa va tornar a reobrir el cas perquè tenia que ser un exemple perquè pertenece a una família de rancio abolengo. Jo tenia una neta meva al costat que tenia 25 anys i no tenia ni punyetera idea què volia dir aquesta frase amb absolutament hidalga de rancio abolengo. I no l'han tornat a obrir, però insisteix la jutgeta que l'han de tornar a obrir. I en canvi, al mateix temps, van fer un judici manipulat totalment al senyor Camps de València, també popular, que sortien proves evidentíssimes que tenia culpa, i el van aprovar, i el van fer innocent, i a més no l'han obert mai més.
El Jaume ha explicat tot això en castellà perquè la justícia és en castellà.
No, hi va dir-ho així en castellà.
A la porta ja va donar una lliçó de com s'ha d'entrar a tractar aquestes
coses. Molt bé, però és que en català no es pot dir rància bolengo. No surt, això no lliga. Sí.
No, i com van atonyinar a la porta després els mitjans, sí. Alguns mitjans, per cert, alguns escrits de Barcelona, sí. De que havia fet el numeret perquè havia demanat parlar en català i dic, home, no és un dret, en teoria, sobre el paper.
No veieu, i a més va estar correctíssim, eh?
Algun director d'algun diari de Barcelona,
perquè havia parlat de país.
Però vas veure, no va fer cap míting, va fer-ho correctíssim amb respecte al jutge. No, havia de parlar en català, clar.
Sí, no, de fet, no calia que digués jo sento un gran respecte per la llengua castellana, perquè, escolta, no parlem de respecte realment, no. està, simplement és el teu país, tu parles la teva llengua i no has de donar cap explicació. Que no parlis altres llengües no vol dir que no la respectis. I llavors Mario Conde li diu perquè li deia, vostè és prou intel·ligent segurament per entendre el que jo diré en català, i l'altre li diu, usted es inteligente y no sabe gallego. Sí. Clar, diu, perdoni, escolti, no som a Galícia, som a Catalunya, i jo estic parlant a la llengua del meu país, que és la d'on som. I és vostè que ha vingut aquí. I, per tant, no és l'administració de justícia, no és el ciutadà qui ha de parlar la llengua de l'administrador de justícia, sinó que és l'administrador de justícia que ha de parlar la llengua del ciutadà.
Perdona, i en plena ciutat de la justícia, amb un edifici monumental, no hi havia en aquell moment cap traductor català. Va haver de suspendre el judici.
Falten gairebé 3 minuts per acabar. Alguna proposta de cap de setmana?
Ai.
No? Sí. Què m'anaves a dir, Pasqual?
No, primera, que el gallec ja ni el subtitulen. No.
Sí, això ja...
O sigui, vull dir que jo estic segur que la porta entendria el gallec, jo almenys l'entenc. I la segona cosa és que en les admissions de personals, fa anys, com a mèrit constava el coneixement, conoce altres llengües, i posava la catalana. Això no hauria de ser un mèrit per entrar en una empresa. El mèrit hauria de ser conèixer l'espanyol, no el català.
Sí. Alguna recomanació de cap de setmana, aprofitant que és divendres, no? Cap pel·lícula?
Hi ha teatre a Mirasol, l'Anna Güell com se diu?
La
Mercè Ànega, exacte, que fan una obra a les 7 de la tarda. És
que val la pena, jo l'he vist a Barcelona.
L'Alè de la Vida, que jo crec que val la pena.
Sí.
Perquè entra dintre dels espectacles de la xarxa Centres Culturals Polivalents. O sigui que,
per cert, el grup de teatre Mirasol, parlant de Mirasol, doncs serà un dels premis, un dels finalistes, és un dels finalistes de Boig, un dels premis Ciutat de Sant Cugat.
Dimarts tenim la cerimònia. Algú comentari sobre els premis, Domènec?
No. Saps que jo soc bastant crític respecte als premis i la forma com es donen i ja està, vull dir, no. No penso que s'hagi... A veure, penso que una entitat, diguéssim, no es pot presentar allò 3 o 4 vegades perquè ara vaig sota, diguéssim, per aquesta activitat, ara vaig per aquesta altra activitat i a veure si me'l donen d'una punyetera vegada, ni penso que s'hagin de donar quan es fa 20 anys o 25 anys o coses d'aquestes, sinó que això en tot cas ha de tenir un altre tipus de reconeixement, que la Mercè ja ho està fent, diguéssim, amb aquestes plaques, que doncs les tira un dia a l'Ajuntament i els hi donen la placa, etc. Perquè moltes vegades hi ha entitats aquestes que...
Però llavors s'hauria de posar com una clàusula, perquè si no, clar, si li dones a una, i aquella que fa 25 anys també, diu, perquè aquesta...
Això s'hauria de... Justament d'això em queixo, justament d'això em queixo, que hi ha hagut entitats que han fet molt més que altres, que han estat premiades, però que en canvi són gent molt més discreta i que té molt més un sentit de servei a la ciutadania que no passa sortint als mitjans, eh? Perquè també aquí hi ha cada president que el que vol és sortir a la portada, Però bueno, jo en tot cas faria una recomanació, i és de que si no hi heu passat, passeu per Cal Maristany a veure l'exposició d'en Pere Formiguer, que val la pena, i això, a més coneixereu un espai que, bueno, jo penso que un dia en podríem parlar, i és com bastant discutible com s'ha portat tota l'operació, però que en tot cas val la pena de conèixer.
Per cert, que hi ha visites guiades aquest cap de setmana, la gent convida l'agenda, perquè ara no ho tinc davant, però que si volen fer aquesta visita i a més que algú els hi expliqui, doncs tenen aquesta opció. Hem de marxar perquè gairebé són les 10. Pasqual, Jaume, Domènec i Víctor, moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Bon cap de setmana.